Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us aproparem els continguts que hem preparat aquesta setmana des de Catalunya Cristiana. Hi trobareu l'actualitat del Vaticà i de les diòcesis catalanes. Us acostarem informacions culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya al micròfon Rosa Maria Gené i a les vies de so Jordi Carretero. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana parlem de les missions. Per això, la nostra portada la il·lustrem en Daniel Maria Mateos, missioner a Angola. I és que aquest mes d'octubre celebrem el mes missioner extraordinari amb el lema Batejats i Enviats, l'Església de Crist en missió en el món. El Papa Francesc ha convocat aquest mes amb motiu del centenari de la Carta Apostòlica Maximum Illud de Benet XV. Les diferents delegacions diocesanes de missions viuen amb intensitat i il·lusió aquest mes, i també com una oportunitat per reflexionar què entenem per missió. El mes missioner extraordinari vol despertar la consciència missionera i renovar l'impuls evangelitzador. Tota l'Església ha de tenir cura de la missió, però fa la impressió que aquest esperit s'ha refredat una mica, segons constata el director de les obres missionals pontifícies, José María Calderón.
Porque el Papa, en la convocatoria, lo que hace es decirnos que lo convoca para promover y reanimar ese espíritu misionero que ha habido en la Iglesia y que a lo mejor hoy, por circunstancias concretas y por circunstancias diversas, pues ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Y entonces el renovar otra vez ese espíritu misionero, esa inquietud misionera que la Iglesia tiene y que ha tenido siempre y para lo que ha nacido la Iglesia, pues es importante, ¿no?
Avui és més necessari que mai un nou impuls en l'activitat missionera de l'Església per afrontar el repte d'anunciar Jesús. El Papa demana arribar a les perifèries, als ambients culturals i religiosos encara aliens a l'Evangeli. En això consisteix la missió Ad Gentes. Actualment hi ha 1.109 territoris de missió, que són les zones en les quals l'Església està en els seus inicis i que necessiten un suport especial. Representen un terç de les diòcesis d'arreu del món. Segons el president dels missioners seglars vicencians a Espanya, Israel Peralta, la falta de vocacions és un tema que cal reflexionar.
El potencial que la Iglesia tenía con sus misiones agentes hace unos años se ha visto debilitado por la falta de vocaciones de larga duración. Yo creo que bueno, el estilo de vida, sobre todo occidental, ¿no? Y consumista y bueno, nos hace perder perspectiva sobre el mundo y sus necesidades, ¿no? Y el desprendimiento que supone la vida misionera, sobre todo a nivel emocional, no solo material, pues es una serie de renuncias que no todo el mundo está dispuesto a dar, ¿no?
Per viure aquest mes missioner extraordinari, el Papa Francesc assenyala quatre dimensions: la trobada personal amb Jesucrist viu a la seva església, el testimoni, la formació missionera i la caritat missionera. L'Església ha de viure en estat permanent de missió, considera José María Calderón, i opina que l'impuls missioner mai no el podem perdre.
Entonces, si todos los hombres se salvan, ¿para qué vamos a dedicar esfuerzo y personas a llevar a Jesucristo a los demás? Si no hace falta que Jesucristo sea conocido y amado para salvarse, pues no voy a desgastar fuerzas, ¿no? Y eso es una barbaridad. Hay hombres y mujeres que viven en este mundo sin la esperanza de la salvación y viven en este mundo sin saberse amados por Dios. Y eso me debe quemar. Pensar que hay hombres y mujeres que pueden vivir toda su vida sin saber que Dios es misericordia, que ha venido a perdonarles, que ha venido a curar sus heridas, que ha venido a sanar sus enfermedades. Pues a lo mejor se van al cielo cuando se mueran, pero en la tierra no han tenido la suerte y la alegría de haber conocido el amor.
España es un país capdavanter pel que fa a les missions. Prop d'11.000 missioners i missioneres espanyols estan escampats arreu del món, però el relleu no està assegurat. Per això, assenyala el director de les obres missionals pontifícies, necessitem homes i dones de fe i profundament alegres.
És l'alegria de l'Evangeli, és a dir, el missionero i la missionera tienen que ser hombres y mujeres de una profunda fe que vivan con alegría su fe, que vivan con alegría lo que creen, lo que aman, que manifiesten a las personas con las que conviven que son los más dichosos de la tierra. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque aman a Dios y se saben amados por Él. Y segundo, porque el Señor les ha llamado a transmitir ese amor. Y no hay nada mejor que transmitir en el mundo que el amor de Dios.
Els missioners i missioneres són sacerdots, religioses, religiosos i laics que proclamen la bona nova fins a l'últim racó del planeta. Fan viu i eficaç el que anuncien, desenvolupant tasques educatives, sanitàries i d'ajuda social per a les comunitats a les quals atenen, gairebé sempre les més pobres i desfavorides. I en els territoris de missió, cada vegada trobem més els laics, que es complementen amb els sacerdots i les religioses, i que també aporten algunes diferències, ens explica Israel Peralta.
Aporta diferències. El laico está más inserido en la vida cotidiana de los pueblos en los que se trabaja, ¿no? Porque por ser primeros profesionales de diferentes áreas, de la educación, de la sanidad, de trabajadores sociales, ¿no? Pues están mucho más metidos a lo mejor en ámbitos de la sociedad, en los lugares donde se está, tanto en tierra de misión adyentes como en misión a Cintra aquí en España, ¿no?
Israel Peralta ha estat missioner a Hondures i a Moçambic i ens explica que la missió deixa una empremta que marca per sempre.
Bueno, la misión adyentes te coloca en el límite de la realidad tanto de los otros como la tuya. O sea, te saca de tu zona de confort de una manera brutal, primero porque te enfrentas a palabras que antes no habías tenido, solo las conocías en teoría, te enfrentas, le pones cara al hambre, el hambre deja de llamarse hambre y de repente se llama Anifa y esa niña es una niña con la que tú te encuentras en el colegio todos los días. Dejas de escuchar la palabra malaria una vez en el telediario cada 60 años y de repente coges malaria tú.
El cert és que els missioners són de les figures més admirades en l'Església pel seu compromís, per l'entrega de la seva vida fins al final i per la seva il·lusió en fer d'aquest món una casa millor per a tothom. Per al president dels missioners Segles Vicencians a Espanya, els missioners representen una cara molt amable de l'Església.
No sé si són la cara més amable, però sí que és veritat que és una cara muy, muy amable. No perquè busquen ser amables, sinó perquè realment quan te acercas a esas vidas i intentas ponerse en su piel, comprender sus motivaciones y ves cómo es su día a día, dices, madre mía, qué de renuncias y qué vida más generosa, ¿no? Qué vida más entregada y más generosa por los demás, ¿no? Eso lo puede ver incluso hasta alguien que no es de la misma iglesia, ¿verdad?
Cada diòcesi ha preparat aquest mes missioner extraordinari per viure'l amb tota intensitat. A Catalunya, ens diu José María Calderón, una de les iniciatives que es duran a terme és el tren missioner.
El sábado anterior al día del Domum, el sábado ese, todas las diócesis catalanas se unen para ir hasta Montserrat, hasta el santuario de la Virgen de Montserrat, para rezar a la Virgen, para pedir a la Virgen que por las misiones, y es para familias y sobre todo para niños, ¿no? Es un tren misionero para animar a los niños a que sean conscientes de la tarea misionera.
Tots som missioners aquí o a l'altra punta del planeta. És el missatge d'aquest mes missioner extraordinari convocat pel Papa Francesc. No ho oblidem. Aquesta setmana, com a segon tema important que destaquem a la portada, trobem les memòries de Joan Estruc, sociòleg de les religions. La nostra companya, Carme Munté, l'ha entrevistat arran del seu darrer llibre Crec recordar, de Fragmenta Editorial, on ens mostra una mirada més personal. Estruc va haver de lidiar des de petit amb la seva condició de protestant en el context nacional catòlic de l'Espanya franquista. Aquest element biogràfic, que el feia diferent dels seus amics i companys, va ser decisiu perquè orientés la recerca intel·lectual i acadèmica en el camp de la sociologia de la religió.
Des de petit em sento molt marcat per una diferència. Soc diferent de tota la resta dels meus amics i dels meus companys i soc diferent per una raó religiosa. I això és el que em porta a interessar-me per veure, per entendre per què aquests factors religiosos influeixen tant en la vida de les persones. I això és el que em porta a voler estudiar la religió.
Per Joan Estruc, la sociologia li proporciona una pista eficaç a l'hora d'entendre les religions, una perspectiva en la qual calen dos elements, ens comenta.
Per tal d'entendre les coses, calen dos elements que poden semblar contradictoris, però que en el fons són complementaris, que són, d'una banda, l'empatia, però per una altra banda, i igualment indispensable, la distància i fins i tot la distància crítica. Per tant, una mirada objectiva, lúcida, des de fora, no involucrada en els interessos i en les circumstàncies concretes del que és el teu objecte d'estudi.
Estruc reconeix que la figura de Joan XXIII i l'esdeveniment del Concili Vaticà II van provocar en ell una autèntica revolució. En aquesta entrevista, el sociòleg ens ofereix reflexions molt interessants, com per exemple aquesta sobre la fe.
Ens ajuda a entendre per què imaginem Déu de la manera que l'imaginem i per què aquesta manera d'imaginar-la és diferent en el segle XIV que en el segle XXI o és diferent en un nano de 7 anys que en una persona adulta. La nostra manera d'imaginar Déu canvia perquè en certa manera ens el construïm. Però això és una visió parcial. I al costat d'això hi ha la visió de la fe que em diu això que tu veus com una projecció humana, de fet, tu ets el projectil de Déu.
Joan Estruc va fer una recerca de la vida monacal que li va provocar una certa dificultat a l'hora de posar la distància necessària per estudiar el fenomen. Com a conseqüència, va aturar la recerca, però continua en contacte amb les comunitats monàstiques.
M'ha tret sempre com a possibilitat d'escapar d'allò que són els valors dominants de la nostra societat, centrades en el tancament, en l'egoisme, en el consum pel benefici propi.
Interioritats de la redacció.
Avui tenim amb nosaltres el Miquel Àngel Codina, redactor de Catalunya Cristiana i responsable de les seccions de Cultura i Societat. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, què tal? Com anem?
Però primer, una cançó per ambientar-nos.
Cau avall, acaronant l'arbre que aguanta el pas dels anys. Una brisa que desperta camina al meu costat. Una flor neix al desert, batega vida a la selva i en el cel. Un crit al cor de la terra camina al meu costat. Que tot és vida al teu voltant, meravellós regal. Brilla i el món segueix girant, per tots igual. Meravellós regal, viure. Sentir l'Àfrica al meu pit, on tots els pobles començaven el camí. Una brisa que desperta camina al meu costat. L'univers en mil fanals balla la vida amb els tambors de caparal. Un crit al cor de la terra camina al meu costat. Que tot és vida al teu
Doncs amb aquesta cançó ben mogudeta, que ens parlava d'Àfrica, una cançó alegre,
doncs sí,
ens dona unes pistes, no?, de per on anem.
Sí, és una cançó que encomana alegria, optimisme, com diu una de les estrofes, Batega vida. És una magnífica cançó del grup català Charango, que es titula Meravellós regal, i que la interpreta juntament amb el Safari Children's Choir. És una cançó que és la, diguem, la banda sonora d'un vídeo documental de la ONG Proide, de promoció i desenvolupament, que acosta una miqueta a les persones que veuen aquest vídeo al món del voluntariat a Madagascar, a l'Àfrica.
I és precisament el reportatge que ens has preparat aquesta setmana que ens parla de voluntariat, d'Àfrica i d'uns testimonis.
Exactament. Són testimonis que ja vaig entrevistar els mesos de juliol i agost dins d'una secció de Catalunya Cristiana, del setmanari, que es titulava El meu estiu, i vam entrevistar a diferents persones, sobretot joves, d'ONGs que havien decidit viure l'estiu de manera solidària a països del sud. Vaig entrevistar doncs, a persones, a voluntaris de Proide, que són d'una ONG dels Germans de Salle, dels Maristes, dels Missioners Xavarians, dels Salesians, i bueno, amb aquest reportatge que ara publiquem, doncs m'he centrat amb dos, amb la Lorena i amb el Javier.
És a dir, que la Lorena i el Javier et van explicar a l'estiu què farien durant aquests mesos, i ara fem una mica de continuïtat, no? Que és el que hem viscut, la Lorena i el Javier.
Sí, la Lorena, de la mà de la Fundació Proide, com he esmentat, promoció i desenvolupament, va viatjar fins a Madagascar per treballar en projectes de construcció i d'atenció en el lleure. Per la seva banda, el Javier Contreras, que és de Madrid, va participar en un camp de treball a Tetuán coordinat pels missioners xavarians i les franciscanes missioneres de Maria.
I cadascun d'ells t'expliquen què és el que els ha impactat, què han fet amb aquest estiu, amb aquesta experiència de voluntariat, i què els ha impactat, perquè són joves, com deies.
Sí, són molt joves. La Lorena doncs, va estar 3 setmanes en un poblet de la província d'Itasi, a Madagascar. Els matins, juntament amb els altres voluntaris, doncs, pintaven la façana de l'escola, organitzaven tallers i jocs pels infants, i segons ella doncs, explicava que aquest tipus de voluntariat, on està immers en una cultura durant tants dies, i una llengua, un paisatge diferents, doncs les comunitats l'acullen d'una manera que la fan sentir com una família, i a través doncs, dels jocs, de les cançons, de les paraules, amb els infants, amb els joves del poble, era una experiència que ella la qualificava de transformadora.
En el cas del Javier, va tocar una realitat que la tenim també molt a prop.
Sí, perquè ell doncs, va estar a Tetuán durant 2 setmanes i doncs, ell ens parlava doncs, que els immigrants els considerava com uns germans. I deia doncs, que al principi li semblava impossible veure Jesús en aquestes persones que eren tan diferents a nosaltres, que tenen concepcions diferents de la vida, però que, això no obstant, la clau era obrir-se al proïsme i que Déu sempre estava cridant a la nostra porta.
Que són testimonis, com podran llegir els nostres lectors i també els oients, que són colpidors, que a més són molt propers, no?, de contactar-hi, no?, de que t'arribi la seva història.
Sí, la Lorena Iglesias doncs, és mestra de professió i ens comentava doncs, que l'educació és un dret universal. L'educació, ja argumentava, que és la clau per l'evolució de la societat, sigui en països empobrits o no, i que és essencial sempre en qualsevol context. A Madagascar doncs, deia doncs, que no tots els infants tenen garantit aquest dret, aquest accés a l'educació, sobretot per motius econòmics, ja que moltes famílies no poden pagar el cost que significa anar a l'escola.
I també per tu personalment, Miquel Àngel, conèixer aquestes històries també suposo que t'impacta una mica, no?
Sí, la veritat és que per mi doncs, fer aquest tipus d'entrevistes, articles, a mi em suposa doncs, acostar-me a aquesta realitat, no?, dels països del sud. Abans en dèiem països del tercer món, ara aquesta expressió ja ha quedat doncs, oblidada, es diu països del sud. Doncs, bueno, és una experiència que m'acosta, com deia, doncs, a conèixer doncs, aquesta realitat tan dura, però que, bueno, molts missioners, la tasca dels missioners, queda, doncs, posada de manifest a través d'aquestes experiències i testimoniatges.
Doncs Miquel Àngel, moltes gràcies per haver-nos acostat a aquests testimonis. El llegirem amb molt de gust, segur. Miquel Àngel Codina, redactor de Catalunya Cristiana, responsable de Cultura i Societat. Gràcies.
Molt bé. Fins una altra.
I encara hi ha més informació que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us avancem en flaixos. Pareu atenció. Parlem de temps d'ordenacions, perquè la Sagrada Família de Barcelona va acollir l'ordenació de 6 nous preveres. Us oferim el testimoni d'un d'ells, Alberto Para, que arriba al sacerdoci amb tota una trajectòria prèvia dins l'Església.
En l'adolescència vaig tenir clar que Jesús seria el centre de la meva vida, però no va ser fins que van començar els meus 30 anys. Jo ja portava uns 9 anys treballant d'advocats a Barcelona i vaig concretar la vocació cristiana, no?, a la vida religiosa, no?, com a religiós dels Sagrats Cors, que és allà on vaig estudiar, els de Sant Damià de Molokai. I al començar els 40, ja més tard, quan estava discernint la vocació sacerdotal dins la congregació, vaig sentir una crida a la vida sacerdotal diocesana.
Coneixem les carmelites descalces de Tànger, concretament la germana Estefania de Jesús, que ens explica que la seva missió simplement és ser-hi. La germana Estefania també recorda la visita del papa Francesc fa uns mesos i que va deixar als religiosos missatges com aquest.
La presència d'ells en ese país es como la sal o la levadura que puede dar sabor y hacer crecer la masa. Pidamos que Dios, el clemente y misericordioso, como lo invocan nuestros hermanos y hermanas musulmanes, impulse el diálogo interreligioso y fomente los lazos de fraternidad que nos unen como hijos de un mismo Dios. Que el Señor los bendiga.
Us oferim una interessant reflexió de l'observador permanent de la Santa Seu davant la FAO, Monsenyor Fernando Chica, sobre els incendis d'aquest estiu a l'Amazònia. Monsenyor Chica demana responsabilitat en la cura de la creació i ens convida a aprendre dels pobles indígenes com relacionar-nos amb la natura.
Ellos nos enseñan a escuchar el grito de la tierra. Ellos son auténticos maestros en cultivar una relación con la naturaleza que no está fundada en el lucro, en la ambición, en la avidez, en la codicia, sino que son expertos en conjugar el verbo custodiar. La naturaleza tiene que ser custodiada porque no nos pertenece. La naturaleza tenemos que traspasarla a los que vienen detrás de nosotros, tal y como Dios la creó cuando salió de sus manos, como un auténtico jardín.
I no oblideu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector, i que també podeu participar a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené i de Jordi Carretero al control tècnic. Ens retrobarem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a l'iquiosc.cat, a la vostra parròquia o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.